Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Enfilem ja l'última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres i ho fem en companyia del Juanjo Cortés per parlar d'històries de Valldoreix. Juanjo, molt bon dia.
Bon dia.
Vam obrir un capítol dedicat a les masies, a les moltes masies de Valldoreix, però ens vam quedar sense temps i tenim encara mitja llista per completar.
Sí.
A veure si ho podem fer tot avui i si no, pues...
Bueno, anirem a conèixer una mica aquest passat rural, no? Aquest tipus d'habitatge dispers, que era el que configurava la fesonomia i el món sobre el que s'articulava la producció agrícola i també la vida familiar i els costums amb una població, això, de masos desperdigats, de cases...
Com dirien les àvies, el Valldoreix d'Antes.
El d'Antes, el d'Antes.
I vam començar amb les masies... més grans, no? Les grans masies.
Sí, aquelles que són de caire monumental, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
I destacant doncs, tres, no? Que són d'una dimensió i d'un patrimoni territorial i un patrimoni històric molt important, com són Can Montmany, que de fet és la més espectacular i que va ser, fins i tot, es va transformar en una colònia agrícola. Vam repassar també Can Major, una masia a bell mig de la Cruïlla.
Que ara la coneixem. Passa,
com Can Rosàs. Uh-huh. I Can Domènec, que és una masia que està a cavall entre tres municipis, de fet, no? Perquè ha estat part de Valldoreix, actualment forma part del terme del Papiol i ha fet vida i s'ha desenvolupat molta part de la seva activitat social i familiar amb la població de Rubí. Per tant, una masia també... molt coneguda i que des de l'autopista doncs, presideix un tram d'autopista d'una forma també monumental, no?
Ara anem per unes altres masies d'una altra dimensió, podríem dir que...
Més modestes, sí. unes masies que no han tingut un desenvolupament i una producció econòmica i una activitat econòmica tan important com aquestes tres grans cases que hem citat, no? De fet, també van començar a parlar una mica de Can Llunell, que és una masia bastant coneguda ja no pel seu nom, que pràcticament està desaparegut i a més, doncs, la masia ha quedat enteixonada entre un petit passeig i un gran edifici que té adossat, no? Uns grans edificis, que és aquesta masia va ser després la finca Borràs, que és una de les primeres urbanitzacions de la trama urbana de Valldoreix que es va urbanitzar a través de la família Borràs. En aquesta masia no només ha estat un mas i queden restes d'aquest mas, sinó que va fer el seu habitatge recordant la fesonomia d'una masia, però amb una nova construcció, la família Borràs, on, a més, van construir un casino que era la seu social de l'activitat dels estiuejants de la colònia d'estiuejants de la finca Borràs. I a més, molts el podrem situar, no per la casa en si, la casa de Can Llunell, que pràcticament no es veu, sinó per una torre, un dipòsit d'aigües, que és un dipòsit d'aigües molt més important del que ens podem imaginar. Per un cantó, perquè va donar servei d'abastament d'aigua potable a totes aquestes cases de la trama urbana de l'urbanització de Can Llunell, sinó, a més, perquè és un dipòsit de formigó armat i és dels primers dipòsits de formigó armat o de les primeres estructures de formigó armat que es construeixen a Catalunya, amb una empresa que es dedicava precisament a construir estructures de formigó, no? I per tant, ja et dic, té el seu valor, a més, a nivell arquitectònic o d'enginyeria, no? Té una importància que encara, doncs, aviat traurem l'entrellat i podrem posar en valor, doncs, la importància com a estructura arquitectònica o d'enginyeria d'aquest dipòsit d'aigües, no? Però és un element que ha passat desapercebut, fins i tot per alguns molest en el paisatge valldoreixent, però que està situat dintre del que seria la masia de Can Llunell.
I de la masia de Can Llunell a Can Bor?
Can Bord. Can Bord,
on la situem?
És curiós, no? Perquè a Can Bord hi ha un passatge de Valldoreix, un petit carrer, que es diu Passeig de Can Bord, i a més, com sona el nom de Can Bord, és un mal nom. Efectivament és un mal nom, no? De fet, els cognoms, que són els que donen nom a les cases de pagès, habitualment, doncs, són... Els cognoms tenen diverses procedències, poden venir d'oficis, poden venir de moltes coses, i un d'ells pot ser d'un mal nom, no? En aquest cas, no és el cognom de la família, perquè la família eren els Duran, però un dels primers propietaris, el Josep Duran, era fill de pares incògnits. I aleshores, arrel d'aquest primer propietari important, que es va casar amb la Francesca Canyameres, doncs la gent li va dir Cal Bord, perquè era el propietari, era el Duran, però un Duran que no sabia la procedència biològica dels seus pares. I per tant, el nom popular que va agafar aquesta casa és la de Can Bord. De fet, és curiós perquè és una casa que passa absolutament desapercebuda dins del tramat urbà de Valldoreix. I hi ha una curiositat, i és que si mirem el catàleg de patrimoni de l'Ajuntament de Sant Cugat, en la qual també estan incloses les cases que hi ha a Valldoreix, en el catàleg diu casa d'estiueig que vol semblar una masia.
I llavors, la
realitat és diferent. La realitat és que és una masia que a partir de l'any 23 va ser restaurada com a torre d'estiueig per la família Paeja. I des d'aquell moment, des de l'any 23, també és coneguda, no amb el nom de Can Duran o de Can Bord, sinó amb el nom de Cal Paeja.
El nou propietari.
El nou propietari que hi ha des de fa gairebé un segle, la família Paeja de l'any 1923. Però quan ho vaig llegir per primera vegada, el catàleg de patrimoni em va fer gràcia, no? Com posava això, una casa d'estiuets que vol semblar que vol imitar una masia, i és el contrari, és una masia. De fet, aquesta masia la tenim documentada i la tenim dibuixada amb dos dels mapes del territori que hi ha en el segle XIX, en el qual hi ha tot dibuixades totes les masies amb la seva fesonomia, no? I en apareixen allà al mig. Està molt a prop del que actualment és la seu de la MD de Valldoreix.
Mm-hmm. Molt bé, i seguim el repàs amb el llistat. Ens anem fins a Can Cussó.
Can Cussó. Can Cussó és una masia excepcional, no només per la seva fesonomia, tot i que és d'una dimensió petita, però és excepcional perquè, primer de tot, hi ha molta gent que no ho sap, però que de manera habitual va a la finca de Can Cussó. I va jugar a tennis, a pàdel, a futbol sala, a piscina, aquestes coses, perquè
sí?
El Club Esportiu Valldoreix, que celebra aquest any, aquest curs, celebra el seu 50è aniversari, està situat en els terrenys de Can Cussó. I al costat, allà al mig del bosc, a la falda de la colònia Montserrat, trobem la masia de Can Cussó, una masia que està, de fet, no es veu, des de lluny o des del carrer no es veu. Can Cussó és una masia d'origen medieval, i aquesta masia ha tingut un desenvolupament molt, molt llarg a través de la història. Produïen fonamentalment vi, tenien un petit celler i les restes de l'elaboració del vi, que això s'ha pogut recuperar en part pels nous propietaris. De fet, una de les característiques d'aquesta casa és que, com ja he dit, una part de la finca va ser destinada com a seu i les pistes esportives i el camp de futbol que hi havia del Club Esportiu Valldoreix, i el que és la casa va ser llogada per un dels arquitectes de la Sagrada Família, en Francesc Cardoner Blanc, que va viure molts anys amb la seva família, la tenien com a torre d'estiueig, eren cèlebres, doncs, algunes festes de caire lúdic i que feien amb tota una colla de famílies de Valldoreix durant molts anys, els anys 80 i fins i tot els anys 90, i recentment, fa pocs anys, aquesta masia, amb el tros de finca que resta, ha estat venuda i actualment està habitada, la qual cosa Jo crec que és important que el fet de tenir una masia amb gent visquent, perquè la majoria de les masies o s'han perdut o s'han transformat en restaurants o en altre tipus de, bueno, d'infraestructures, no? Residències de tercera edat o d'altres menesters. Però el fet de que continua havent-hi una masia habitada, jo crec que és força important, i els nous propietaris, una família jove, doncs la comprada, ja dic, la reformada, l'està reformant i viuen. I a més es dona la característica que dintre d'aquesta, de la finca de Can Cussó, va haver-hi una bòbila, que jo encara recordo un funcionament, no fa pas tants anys, en la qual es produïen toves, totxos i teules, i tenia una xemeneia de quadrangular molt alta que des de lluny podies veure la fumera, no? que feia per...
Ja no hi és.
No, ja no hi és. I es va enderrocar perquè, de fet, mantenir una estructura d'aquest tipus, una estructura industrial d'aquest caire, si no fas un manteniment, doncs és perillós, no? I es va enderrocar fins i tot la xemeneia.
Bé, doncs com a mínim ha quedat la masia, no?
Ha quedat la masia i, a més, ja dic, revaloritzada pel fet de que hi hagi una família visquent i, a més, amb molt de gust han recuperat part de les estructures antigues d'aquesta casa, en tot el que era la labor d'elaboració del vi i també elaboració d'oli, perquè també produïa oli. I, per tant, bueno, un valor afegit al fet de que hi visquin, no? I és la millor manera de conservar una casa d'aquest caire.
Que bé, quina bona notícia, tu. Can Enric.
Can Enric. Can Enric antigament era Can Pujol, i també és una de les masies que queden dintre de la trama urbana de Valldoreix. De fet, també, com la majoria de cases de Valldoreix, es dedicava a la producció de vi, i és una masia que també està habitada. Per tant, és de les poques, ja dic, juntament amb Can Cussó, de les poques que encara mantenen habitatge d'ús domèstic. Evidentment, ja no elaboren vi.
Reformada, imaginem, perquè,
està
clar,
reformada,
si
en condicions, en condicions, i també conserva part de les estructures de producció, conserva una premsa de vi, conserva alguns elements de l'antiga activitat agrícola de la casa, no?
Per on la situem, aquesta?
Al carrer Can Enric. Precisament.
Al carrer Can Enric.
Sí, a Can Enric.
I és que també, no per situar-nos, no tots els noms de Valldoreix, eh?
Està molt a prop, o relativament a prop, de la zona també del club de tennis, però més tirant cap a la carretera de Vallvidrera. Entre la carretera de Vallvidrera i el club de tennis, per entendre'ns d'alguna manera. Mm. En aquell sector, el barri de Can Enric La Miranda, precisament dona el nom de la masia, dona nom a tot un barri, Can Enric La Miranda.
Molt bé. De Can Enric a Can Badal.
Can Badal.
Que aquesta també té un subtítol ben singular.
Sí, Can Badal és una masia que està isolada i envoltada de camps de conreu, com un fet que li dona una fesonomia de lluny, doncs bastant interessant i que en certa manera no sembli que estigui al bell mig de Valldoreix, no? Originàriament és una masia de la qual tenim documentació ja des del segle XII, coneguda en un primer moment com Manso Abadia, i de seguida va canviar el nom a Can Abadal o Badal. Tant s'ha fet servir al llarg de la història els dos noms. De fet, ja dic, és una de les poques masies que conserva tots els camps, o part, bona part dels camps de conreu, al voltant de la casa, la qual cosa l'ha protegit d'una transformació urbanística al seu voltant i de quedar engolida, com és Can Enric o pot ser Can Bord, a l'interior de la trama urbana, i és fàcilment identificable des de lluny, no? Una de les característiques d'aquesta casa és que en el segle XVIII va ser transformada, la va comprar una família de rajolers i el seu pas per la casa ha quedat visible en la fesonomia exterior de la casa. De fet, els bastiments, les llindes i les lleixes de les finestres estan fets de terra cuita i amb uns esgrafiats i unes figures i uns símbols masculins i femenins, i també símbols de la creu, com de protecció perquè les bruixes o bueno, els dimonis o...
En aquella època la superstició.
Exacte, les supersticions queden reflectides no només en la factura, sinó també en aquests símbols de protecció que hi ha en les finestres i en alguns altres elements de la casa, no? Té la particularitat que té dues portes principals. Les portes donen, a diferència de la majoria de masies, a cara nord, i una de les dues portes, la més antiga, està tapiada, i l'altra porta, l'altre arc de porta de mig punt, està fet en totxo, amb la qual cosa, bueno, també és de propi d'aquesta família que en el segle XVIII la transforma, que eren rajolers i feien totxos i demés, no? I, de fet, hi ha també una inscripció que en un d'aquests elements de terracuita que posa la data de 10 de setembre de 1752, Badal, també escrit amb una d'aquestes peces de terracuita. Ha estat una masia que ha estat habitada fins fa poc temps, fa pocs anys, i la darrera família que hi vivia era la família de l'Emili Duasso i la Maria Mercè Santafé. Jo recordo fa molts anys amb el Josep Altet, jo era molt jove, fent una visita amb aquesta senyora i ensenyant-nos la casa i explicant-nos algunes de les històries doncs, del poble, no? A més, molt a prop d'aquest mas, que ja, com ja he dit, és un mas d'origen medieval, del segle XII ja documentat, molt a prop hi ha unes tombes antropomòrfiques de l'època medieval. O sigui, que hi ha un poblament...
Una zona rica
històricament. Sí. Històricament. Per tant, és una masia d'aquelles que ens entronquen amb el passat més llunyà de Valldoreix.
I sempre ha estat habitada?
Sempre ha estat habitada fins fa 4 dies. Sé que s'ha venut i sé que hi ha un projecte de recuperació d'aquesta casa. Encara no sé ben bé de què. I una de les característiques d'aquesta casa, al llarg de la seva història, és que ha format part com a masia de la transhumància. De fet, hi havia al voltant de la casa tot uns corrals en el qual feien estada aquests ramats. De fet, a Valldoreix tenim documentats dues masies del camí de ramaders, de transhumància, que són Camp Major i Camp Badal. I a Camp Badal encara es conservaven, fins fa no gaire, aquestes estructures de corrals on feien nit, i els ramats que venien del Ripollès, venien de la zona de Caralbs, de Pardines i de Ribes de Freser, de tota aquella zona, Déu-n'hi-do, per arribar-hi fins aquí, i aquí feien nit i d'aquí ja passaven cap a la zona del Garraf, que era on passaven l'hivern.
De nord a sud.
De nord a sud, i després al revés, havien de fer el mateix camí, d'inversa, per passar l'estiu a la zona, un altre cop a la zona del Ripollès, fent el camí invers.
Doncs ara no busqueu aquestes bèsties, que no les
trobem. No, ara les trobem per les autopistes.
Fent el camí invers i revers.
Amb camions, camions,
sí, sí.
Però no fent aquests camins de ramaders, o sigui que Déu-n'hi-do. O sigui, a vegades penses, bueno, aquesta zona només era només agrícola, no, també hi havia aquesta activitat que venia i ens entronca ni més ni menys que amb el Ripollès. O sigui, amb una transmissió de cultura, de coneixement, d'aliances econòmiques, també d'amistats, de trànsit de mercaderies, perquè evidentment els ramaders no només transportaven les ovelles, sinó que feien amistats, tenien costums, exacte.
Que interessant. Can Badal, la masia de la transhumància. I de Can Badal a Can Cadena.
Can Cadena, que jo diria que és una de les masies més famoses i conegudes de Valldoreix. No només perquè hi ha la plaça Can Cadena, no? I és un punt neuràlgic de la...
Exacte.
Tothom cap a Valldoreix, gairebé tothom passa per allà. Passa o...
És un punt de referència.
És un punt de referència.
Passen, també, però també s'hi queden.
També s'hi queden perquè també és un nucli comercial, hi ha la farmàcia, hi ha molt a la vora l'església, hi ha molt a prop també la zona del Casal de Cultura, hi ha una zona de bars, restaurants, botigues, i l'estació, que també la tenim molt a prop, un punt també molt important i que de molta activitat del dia a dia, no? De fet, aquesta cruïlla, que és un punt neuràlgic de Valldoreix, de fet ho ha estat sempre, perquè la masia de Can Cadena està situada a la cruïlla del camí ral que anava de Gràcia a Sant Cugat i, per una altra banda, del camí de Valldoreix a Rubí. El que actualment és el passeig de Rubí, té el seu nom perquè era precisament el camí que anava des de Valldoreix, des del nucli, diguem-ne, que es considerava la parròquia i Can Major i Can Cadena, aquest nucli, fins a Rubí, passant justament pel passeig de Rubí. I justament aquesta cruïlla dels dos camins, del camí ral de Gràcia a Sant Cugat i del camí de Valldoreix a Rubí, es va edificar aquesta masia que, en certa manera, també controlava el pas per tota aquesta zona. Avui és curiós perquè sembla que presideixi una mica el lloc, no? Perquè queda com una mica més aixecada a nivell de carrer, però això no sempre ha estat així. Això és una cosa relativament recent dels anys 40, més o menys, no? Del segle XX. És una masia tradicional on destacaria, per una banda, la façana posterior, la façana nord, una galeria d'arcs de punt rodó que originàriament estava oberta. De fet, hi ha una galeria molt similar oposada o enfrontada, no? ha fet de mirall, per dir-ho d'alguna manera, a la masia de Can Major. Però de la masia de Can Cadena, a part de destacar la bona conservació que té, perquè ha estat restaurada als anys 70, l'any 76 i 78 es van fer dues restauracions importants i després ja als anys 90 es va fer, a finals dels anys 90, es va fer una altra important restauració de la casa. Però un dels elements que destaca és la xemeneia. És una xemeneia espectacular, tant des de fora com des de dins. Des de dins és una xemeneia absolutament oberta, situada a la zona de l'antiga cuina, o el que era la cuina, amb una llar de foc central i en la qual hi hauria antigament els bancs de la família que menjaven al voltant del foc, no? Aquests dies que fa fred, pues, podem entendre
avui,
que, clar, que el foc estava
encès
tot el dia i feien vida al voltant del foc quan estaven a casa, perquè era l'única manera d'estar una mica escalfats, no? Amb els freds de l'hivern. És una casa d'origen medieval, també de les més antigues de les quals tenim constància. I originàriament tenia el nom de Calabuig i també va rebre el nom de la Torre de Valldoreix. I durant els segles XII i XIII va ser la seu de la batllia, és a dir, dels administradors, dels recaudadors fiscals, dels que controlaven l'administració del territori de Valldoreix, no? O sigui que ha tingut un pes en la història de Valldoreix, sobretot en l'edat mitjana, bastant important. Ja a la baixada mitjana es transforma el nom, es canvia perquè canvien els propietaris i passa a ser el Mas Serra i més tard el Mas Adam. I un altre cop a l'edat moderna, ja en el segle XVI, torna a ser Can Serra. I no és fins al 1726, al segle XVIII, en el qual s'adopta el nom de Can Cadena, perquè el primer Cadena és un tal Magí Cadena que s'havia casat amb una filla de la casa, no? del Serra. Aquests van tenir un fill, el Josep Cadena, que va ser tot un personatge del segle XVIII, va ser capità de fusellers i va ser tot un personatge en els anys centrals del segle XVIII. El darrer propietari de la casa, a nivell particular o de la nissaga d'aquesta casa, va ser el Jacint Feliu i Cadena, que també va ser conegut com Can Feliu als darrers temps, que ho va vendre a Fuerza i Riegos de l'Ebro, el que actualment més tard va ser la FECSA, perquè això ho van vendre perquè l'any 1913, amb la instal·lació de la línia d'alta tensió que provenia de la zona de Camarasa, de Lleida, van construir les línies d'alta tensió, que han durat 100 anys a Valldoreix, i van fer una casa de brigada d'obres i durant molts anys, jo encara recordo els operaris de la FECSA que s'instal·laven allà, i a més encara d'aquesta època ens queda enfront de la masia una subestació elèctrica petiteta i tota una estructura de ferro amb molts aïllants de porcellana que eren per fer pràctiques dels operaris de la FECSA, que feien pràctiques de muntatge i desmuntatge d'aquests aïllants per les totes les estructures després de les trines de les torres d'alta tensió, no només les que passaven per Valldoreix, sinó la resta, no? I per tant, durant molts anys va ser seu d'això, de Fuerzas y Riesgos de l'Ebro i més tard de la FECSA. Com ja dic, com ja he dit abans, durant els anys que va tenir la FECSA, els anys 76-78 es van fer tot un seguit de restauracions, van deixar la masia molt bé, i finalment, l'any 96, els Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya van comprar la masia a la FECSA i van instal·lar la seva seu central de tot Catalunya. Doncs està situada en la masia de Can Cadena, molt a prop de l'estació, la qual cosa també facilita. És habitual, no només cada dia, veure els treballadors d'aquesta institució, d'aquesta associació, doncs treballar cada dia i, per tant, hi ha activitat, sinó que fins i tot els caps de setmana hi ha trobades de guies i, bueno, de comandaments dels diferents agrupaments d'escoltes que pertanyen a aquesta federació, no? Per tant, és una casa que, tot i que no està habitada, té una vida important i...
Té una utilitat
i és d'un ús important, no? I una projecció a nivell de tot Catalunya.
Doncs em sembla que ens quedarem aquí avui, eh?
Doncs ens quedem aquí. Ja veus que Valldoreix està carregat d'història i d'històries.
I tu que te les coneixes totes.
I que cada casa és una història molt particular.
Home, i tant. I tant. Doncs ens aturem a Can Cadena i d'aquí unes setmanetes continuarem, perquè encara queden d'altres i veig que les històries són interessants.
I tant.
De conèixer. Juanjo, moltíssimes gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé.
Fins aviat.
Bon dia.